Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. No vull ser pesat, però és que l'informe PISA ha caigut com una llosa i a partir d'aquí hi ha un ventall de situacions que estan passant que tenen fins i tot un punt surrealista. Ja no parlo de la visita dels eurodiputats ahir a diferents escoles al Prat de Llobregat, sinó parlo també de... Sembla que això ha posat llum a una cosa que ja teníem a sobre, i és la manera d'educar i com s'educa i sobretot com es fa que aquest coneixement arribi als alumnes. Hi ha moltes maneres. Ja avui, per exemple, no parlarem, començarem a parlar de la disciplina. És que no sé si és la paraula més adequada, però jo crec que sí, seria disciplina, no? És a dir, quan tu estàs a classe, quan els alumnes estan a classe, necessitem un mínim de silenci, un mínim de situació perquè el docent pugui ensenyar. Doncs això no sempre passa. Això no sempre passa. Sempre hi ha, en funció de quines escoles, això també va per barris, en funció de quina, doncs estan aquests que són els més trapelles, per dir-ho així, de la classe, i el docent, els profes, doncs tenen l'obligació, o arriba un moment que els han d'expulsar. I els expulsen fora de classe o cap a casa seva, en funció de la incidència i de la gravetat de la incidència. Clar, això funciona? O no funciona? Aquesta seria la pregunta. Funciona o no funciona? Abordarem directament aquesta pregunta. De fet, hi ha un col·le, un institut a Sant Andreu de la Barca, que el que fan és, vale, te'ls posem de classe, tens una incidència, vas cap a casa i et portes aquests deures, els fas i m'has de tornar els deures quan acabi la jornada, abans d'acabar la jornada lectiva. Això no ho fan tots. No hi ha una norma escrita. Però què s'ha de fer? Perquè alguna eina ha de tenir el professorat per mantenir l'ordre. I això estarem tots d'acord. Tots hem anat a classe. Jo he anat als que m'he fet EGB, quan t'expulsaven, era pràcticament un estigma social. Eres la comidilla de tot el col·le. I et posava el límit, pràcticament. Era una cosa greu. Avui en dia la cosa no és tan així, Ha canviat molt. Bé, d'això en parlarem i molt ja amb l'arrel que estem vivint aquests dies amb aquest informe PISA, que bé, sembla que ara s'aixequen les orelles i el que fem és una comissió per veure què fem. Bé, què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I avui, si us he de parlar de la meteo, us diré que esperem alguns núvols, pluges, però això, pluges molt arraconades, molt circunscrites a la Vall d'Aran, És el que tenim de cara a aquesta tarda, i una alerta activada per intensitat de vent al litoral sud. Parlo de Terres de l'Ebre i parlo del Baix Camp. Per aquesta zona hi ha una alerta per intensitat de vent. La resta continuarà bufant. De cara a aquest cap de setmana, demà i cap de setmana, sobretot demà pel matí, sí que una alerta important activada per intensitat de vent. Continuaran les pluges a la Vall d'Aran i hi ha una alerta activada per intensitat de vent a tot el Pirineu Occidental i a les mateixes zones que avui. Parlo del Baix Camp i parlo de les Terres de l'Ebre. De cara al cap de setmana, doncs, hi ha un predomini important del sol i les boires, sobretot boires intenses a ponent, boires enganxades, i on no hi hagi boira, possiblement tindrem algun núvol, però sobretot, i el predomini en major part del territori, és sol. Les temperatures avui estaran pel que tocaria per l'època, però tindran un augment, així que tindrem un cap de setmana i un Nadal, una nit de Nadal i un Nadal, doncs, assolejat, sense cap mena de problema. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs aquest hem destacat que l'autopista P7 es troba tallada a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Barcelona, per un accident que acaba de passar entre un camió i un turisme. Així que aquests moments, en aquesta via, es troba totalment tallada, com dèiem, en aquest punt, en sentit nord. A la mateixa autopista P7, a Cambrils, hi ha 2 quilòmetres de cua en sentit sud, en sentit Ulldecona. També aturades a la mateixa P7 a Cerdanyola, en sentit nord, per un accident amb vehicles del qual estan ja al voral. En aquest punt no hi ha retencions. Destacar també un altre accident a la C25, a Riudellots de la Selva, que obliga a fer pas alternatiu en aquest eix transversal. I per últim, destacar que es manté tallada la C15 a la Torre de Claramunt, en sentit nord, en sentit Igualada, per un accident que també hi ha hagut, tot i que hi ha desviaments senyalitzats i no ens consten retencions importants. De moment, això és tot el secret de la trànsit. Molt bona tarda.
Que tinguis un bon dia, Marta. Cuida't.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Hey! La família i los amigos para celebrar. Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad. Hey! La alegría de este día hay que celebrar.
M'encanten aquestes Nadales, són magnífiques. A mi, darrerament, quan comences a analitzar la lletra, està una mica forçada a l'hora d'enganxar, no? Però bé, són Nadales de tota la vida i que tothom tenim al cap. Els nanos estan de vacances, eh? Què fem amb ells? No parlarem de què fem amb ells, però sí parlarem dels nanos a classe. Sílvia Fernández, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, molt bé, després d'escoltar aquesta Nadala de molt bon humor.
Bueno, quina Nadala t'agrada a tu més?
A veure, jo crec que sóc bastant típica, però All I Want for Christmas Is You...
Ah, aquesta és la de moda, eh?
Sí, aquesta és la... no passa de moda mai, vull dir, al final és un imprescindible.
És que jo soy del Campanars de Belén.
Ah, també m'agrada molt,
Belén, Campanars de Belén. Jo són de la meva època, quan jo l'aprenia a primària.
Sí, sí, de cantar amb la família, de reunir a taula, home. També m'agrada molt. Sí, sí.
Bé, parlem d'una qüestió més seriosa en aquest cas, parlem de... No, no és que la Nadal no sigui seriós, però té aquest punt de benestant, no?, de bon humor... Parlem de les expulsions a l'alumnat conflictiu. Tu t'has expulsat alguna vegada de classe?
Així que recordi, jo crec que no.
Jo he de dir que no.
A casa, no, la veritat.
Jo he de dir que no, perquè en la meva època, si t'expulsaven de classe, era un estigma social. Ja eres la comidilla de tot l'instituto.
Sí, sí, totalment.
Com està la situació? Perquè avui en dia no sé si són efectives aquestes expulsions.
Doncs la veritat és que, com comentaves, al final la concentració és imprescindible dins d'una aula per fomentar l'aprenentatge i el desenvolupament dels alumnes en totes les etapes. Llavors, aquesta potencia, entre altres, la comprensió lectora, que és una disciplina que últimament molts estudiants no acaben d'agafar massa bé. I després dels negatius resultats de l'informe PISA, que ja també ho has comentat abans, el sistema educatiu està qüestionat per la majoria de la societat. Hi ha alguna cosa que no funciona i per donar alguna dada, per exemple, podem dir que un informe de la Fundació Bofill diu que el 86% dels joves catalans de 17 anys estan escolaritzats, és a dir, que quan acaben l'ESO, no?, continuen estudiant, però clar, aquesta dada pot semblar positiva, però és que està 4 punts per sota de la mitjana de l'Estat. Però avui volem concentrar-nos una miqueta en el funcionament d'una classe, en els conflictes que pot haver a l'aula i sobretot en aquests nens i nenes una miqueta més conflictius.
Quins són els conflictes que més abunden en una aula?
Doncs al final, sobretot a les aules de primària, els conflictes que més abunden tenen a veure amb la disrupció a classe, amb les molèsties entre companys i companyes, i això ho va revelar un estudi sobre el bullying, que és el primer que es va fer oficialment a Espanya, elaborat per la Universitat d'Alcalá de Henares. Llavors tenim estudiants que estan avorrits, altres que estan addictes al seu mòbil més a l'època de l'institut, altres que són incapaços de mantenir l'atenció també. Hi ha també els alumnes que tenen doncs, dificultats perquè tenen aquella enfermedad, no? Llavors, el recurs habitual que hi havia abans d'enviar-los o al despatx de la directora o del director o directament a casa, diguéssim que ara mateix no acaba de funcionar, Cruz. Segons l'advocat i autor Douglas Knoll, avui els estudiants, sobretot els adolescents, tenen molta més informació i independència i llavors no els afecta que els expulsin, com que els hi dona una miqueta igual. No sé tu com ho veus.
Bé, no, jo és que ni veig ni deixo de veure. El cas és que hi ha un institut a Sant Andreu de la Barca que el que fa precisament és, sí, els expulsa cap a casa, però amb deures. Has de fer aquests deures i tornar-los abans que acabin les classes el dia d'avui. Però en aquest cas, quines eines poden tenir llavors els professors per mantenir la disciplina? Sí, podríem dir això.
Sí, la paraula seria disciplina i el mateix Douglas Knoll assegura que s'han de deixar de banda els càstigs i la manera d'ensenyar doncs, més repressiva i hem d'apostar per, diguéssim, unes mesures més positives a incentivar de manera amb comprensió amb els alumnes, escoltant-los per no perjudicar doncs, la seva evolució i també la de la resta de companys, perquè, clar, quan expulses a l'alumne conflictiu, entre cometes, podries pensar, doncs la resta d'alumnes surten beneficiats. I molts estudis asseguren que això no és així. Llavors, es proposa interactuar, com dic, de manera més empàtica. I l'exemple més clar seria el de fer tutories individualitzades amb cada alumne que vegis que té una miqueta de dificultats o que no presta atenció.
Anem a parlar de tot això amb el Miquel Àngel Alegre, que és doctor en Sociologia i cap de projectes de la Fundació Bofill, sobre si aquest tipus d'expulsions amb deures, aquestes maneres... Si, primer, si són efectives o no són efectives. I després, aquesta seria la primera pregunta. I després si s'expulsa, com fer-ho positiu. Miquel Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Jo recordo quan era petit, Miquel Àngel, que si m'expulsaven era un drama, era fins i tot un aconteixement al col·le. Ara no sé fins a quin punt això és efectiu o no és efectiu.
Sí, podem parlar anecdòticament del que passava en el passat, perquè en un cas doncs, també era el cas de l'EGB i vam succeir exactament això. És a dir, el director castigat, tot allò era com realment un toc d'atenció que...
Important,
que, et posava al límit d'alguna manera de l'exclusió social.
Sí, sí, sí. Era una cosa que era motiu de conversa en tot el col·le. Quan passava
hi havia els expulsats i hi havia els repetidors, que també eren...
Correcte. Sí, sí.
Actualment el que sabem és que, mira, tant una mesura com l'altra, tant la mesura de l'expulsió com la de la repetició, no tenen efectes positius sobre ni a les conductes, ni als comportaments, ni als aprenentatges, ni als resultats educatius dels nanos o que repeteixen o que són expulsats. Si ens fixem pròpiament en el que ens toca ara, que és el cas de l'expulsió,
sí.
Hi ha molta recerca acumulada en els darrers anys que justament el que diuen és que aquestes conclusions és que en el millor dels casos no passa res. En el comú dels casos el que passa és que aquest nano o aquesta nana que és expulsat 2-3 dies torna encara pitjor de com havia marxat. Potser es passa un cert temps d'espera, 2-3 dies més o menys apaivagat, per dir-ho d'alguna manera, però després la seva conducta torna a ser com era o pitjor. Això passa tant a la primària com a la secundària. Alhora, clar, estar uns quants dies desenganxat de la classe, del currículum, de les explicacions, dels ritmes d'aprenentatge, doncs generen un tall en el procés educatiu, que també té un efecte negatiu en aquest noi, en aquesta noia, o nen o nena, en el seu propers procés d'aprenentatge, per tant, en els seus resultats educatius.
Clar, Miquel Àngel, però què s'ha de fer? Suposo que quins factors s'utilitzen... No sé si la paraula és correcta, per mantenir disciplina a classe, no? Perquè a classe se'n va a estudiar i aprendre, i clar, si tens un individu que la lia, ostres, quines eines té el professorat, els docents, per... No sé si és que... Perdoneu les expressions, per mantenir a ratlla a la canalla, no? O sigui que és complicat, això, també, no?
És complicadíssim, i el que ens està dient la recerca i les conclusions... És molt fàcil de dir, però i és així, vull dir, no ho podem negar, però la pràctica després d'això com es gestiona, perquè aquí hi ha una prèvia també, i és què passa amb les conductes i amb els resultats educatius de la resta de nanos un cop el nano conflictiu ha estat expulsat. Milloren, es genera pau, es millora el clima, les condicions d'aprenentatge també s'incrementen o no... Tampoc passa això, és a dir, aquest nano acabarà, d'alguna manera, aquesta nana acabarà tornant i acabarà passant el mateix o pitjor, no? Per tant, al final tampoc és que hi hagi un benefici pel clima escolar de la classe d'on és el nano que ha estat expulsat. Però és veritat que, clar, són situacions molt, molt difícils de gestionar i que el professorat ha de tenir algunes eines per poder gestionar fins a un determinat punt.
Mira, jo ara mateix estava pensant precisament en un paper, el paper que juguen les famílies en tot això, no?
Sí.
Que han de jugar un paper important. Per exemple, i perdoneu, però torno a fer de bolo cebolleta perquè no puc evitar comparar, no? Clar, quan t'expulsaven i anaves cap a classe, el teu pensament és, ostres, la que me va caer en casa. I això era un factor por, un factor d'ostres preocupació, I clar, ara no sé quin paper juguen les famílies, perquè han de jugar un paper important davant de tot això, perquè estem parlant ja d'un aspecte més enllà d'aprendre, estem parlant d'un comportament, no, social, en aquest cas, i les famílies han de jugar un paper important davant d'això.
Sí, sí, és evident. I justament en aquests dispositius o intervencions que es fan amb els nanos que no són expulsats del centre educatiu, però que sí són separats momentàniament del grup classe, en aquests dispositius els professionals que hi han de treballar ja han de fer una feina amb les famílies. Justament és una de les línies claus, és a dir, aquell nano se'l treu de l'aula i durant dos, tres mesos, no cal més, dos, tres dies a la setmana, un parell d'horetes, estan en un grup fent tractament cognitiu o conductual amb multiplicitat d'instruments que la psicologia social explica que funcionen, com la modalització, el joc de rols, la interpretació social, en petits grups, amb exemples, i amb una de les característiques i és en contacte amb la família, perquè estigui al cas del que està passant, que s'hi vinculi en la solució i que això sigui sostingut en el temps.
Doncs, senyor Miquel Àngel Alegre, doctor en sociologia i cap de projectes de la Fundació Bofill, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs aquest és el què. Quina és la manera i la forma de fer-ho bé? Pues és difícil, eh? Bé, escolta'm, et va fallar la memòria? Tens allò de, hòstia, on deja les llaves? Pues hi ha una solució. Si tienes pérdida de memoria, es normal que vaya fallando con el tiempo y a veces más de la cuenta. Que antes te acordabas de todos los cumpleaños, por ejemplo, o no encuentras las llaves, lo que os comentaba, o que cené ayer, o la próxima visita al médico. Son cosas que pueden pasar. Pues Enriqueta nos va a dar la solución para regenerar la memoria con el jarabe elixir Memo. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, muy buenos días. Mira, la memoria. Pues la memoria, ¿qué puede pasar? Pues por el estrés, por la ansiedad, por los estudios, el no dormir bien o la edad, ¿no? Esto nos causa pues pequeños olvidos y que vayamos perdiendo la memoria, ¿no? Pues con el jarabe elixir Memo de Laboratorios Clinitec vamos a recuperar esa lucidez. Está elaborado además con ingredientes naturales, cruz, vitaminas, minerales que estimulan el cerebro y combatimos la fatiga, el estrés y la capacidad de concentración.
Bueno, pues ya lo sabes. Si os preocupa esa pérdida de memoria, pues ya lo sabéis. Porque, ¿sabes, Enriqueta? A veces faltan vitaminas y minerales, porque pues, esas falta de vitaminas y minerales pueden causar daños degenerativos importantes como falta de memoria, imposibilidad de concentración, cansancio, decaimiento, y bueno, puede provocar que nos olvidemos de cosas importantes. Y con el jarabe elixir Memo vamos a suplir esas deficiencias que requiere el cerebro para su correcto funcionamiento. ¿Y eso es así?
Es así, Cruz. Así que no te preocupes la pérdida de memoria. Si te cuesta recordar, no esperes más, no te resignes, ¿eh? Porque puedes mejorar sin complicarte la vida con el jarabe elixir Memo y potenciar tu memoria, que estés mejor de ánimo, que estés concentrado. Y yo te recuerdo que tiene registro sanitario, que es apto para todas las edades, incluso personas diabéticas e hipertensas. ¿Quieres tu jarabe elixir Memo? Pues llámame a Clinitec, el teléfono 650-51-52-53.
Con el jarabe Memo te va a ayudar a reforzar la memoria, la función intelectual e incluso la parte física. Y además, Enriqueta, hoy tenemos ofertazo para empezar ya a acordarnos de todo. Ofertazo.
Ofertazo, Cruz. Mira, todas las llamadas que nos estén llamando ahora van a tener con la compra de 2 meses del Memory, les vamos a regalar el tercer mes para que tengan un tratamiento completo de 3 meses para que comprueben que sí que funciona. ¿Qué han de hacer? Marcar este teléfono 650-51-52-53. No tienen que moverse de casa porque se lo llevaremos al domicilio por mensajería sin gastos de envío. Ah, y el Memory es súper fácil de tomar, Cruz. Es todos los días después del desayuno una cucharadita y listo, ya para y que listo para acordarte de todo y recuperar tu memoria.
Efectivamente, pues ya lo sabes, con el jarabe elixir Memo de Clinitec, que es un excelente regenerador neuronal, vas a reforzar la función cognitiva, la psicológica, vas a combatir eficazmente la fatiga y el cansancio mental, y solo tiene que llamar ese número 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte. 650-51-52-53 y te puedes llevar gratis el tercer mes de tratamiento. Oye, que merece la pena probarlo, Enriqueta.
Merece la pena. No esperes más, anticípate. El Memory te va a ir de maravilla. Tu familia lo va a notar, tú misma lo vas a notar, el cambio espectacular. Así que llámame al teléfono 650-51-52-53. Recuerda que hoy tienes un mes de regalo. Llévate dos i el tercero, de regalo.
Enriqueta, paturets, patonets.
Patonets, patonets, adéu, adéu.
Adéu, fins ara. Doncs de seguida parlem de la hípica amb un... Fer esport és important, però hi ha esports elitistes. Parlem de la hípica. Creieu que la hípica és un esport elitista? Potser abans sí que ho era. I ara? Aquesta seria la pregunta, eh? En aquest cas, de seguida en parlarem de tot això amb el Sergi Tor. I conforme menjar, no sé si us ve de gust una mica de menjar italià. El menjar italià, ja ho saps, si és un enamorat de l'autèntica cuina italiana, doncs està el lloc ideal per tu, Los Italianos. Los Italianos és la botiga amb productes originals d'Itàlia. Trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tast. Visita la botiga Los Italianos al carrer Amigo 38 o al carrer Les Corts 5 o pots fer la comanda online, digital, lositalianos.com. Lositalianos.com. Enamorats del menjar italià, és el vostre moment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Simultáneo. El nuevo espacio gastronómico del Hotel Catalonia Barcelona Plaza te ofrece cada tarde del 18 al 22 de diciembre a las 6 un concierto único y exclusivo de Navidad, con las canciones navideñas de esta época, con grandes músicos en el escenario. Vívelo con la familia o amigos en horario de tarde en simultáneo. El nuevo espacio gastronómico del Hotel Catalonia Barcelona Plaza en Plaza España. El espíritu de la Navidad. Más información en su perfil de Instagram, @simultaneoplaza.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Esta Navidad regale calidad de vida a sus seres queridos. Gracare, 93-490-2629. Somos la empresa líder en Cataluña en sillas de ruedas, andadores y scooters. En Gracare también encontrará camas articuladas, grúas y otros productos para personas mayores. Nuestros expertos le asesorarán para encontrar el regalo perfecto. Gracare está en Barcelona y Terrassa. Este año cuide a quien más quiere.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Con el plan 1-2-3 de Clinitec adelgazarás seguro, sin esfuerzo, es drenante, te deshinchas y nivelas el azúcar y el colesterol al bajar de peso de 4 a 7 kilos menos y en solo 3 semanas. Enriqueta, cuéntanos cómo.
No son batidos, es natural, apto para todos, con registro sanitario y lo recibes por mensajería sin gastos de envío en tu domicilio, sin tener que desplazarte a ningún centro.
La primera semana con los sobres de piña.
Detox, eliminas toxinas, retenciones, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriguita, combates el estreñimiento y pierdes más de 4 centímetros de volumen.
Y en la tercera semana, las cápsulas.
Capta grasas, te ayudan a eliminar la grasa. Ya pierdes de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53 es económico. Y atención, de regalo.
Los tres test, detox, drena y lipo, más el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas, gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora al 650-51-53. 253 y de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas. ¿A qué te gusta? 650-51-52-53.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Històries de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos.
Un clásico. clàssic tot això, eh? Per cert, si em permeteu, ara parlem d'hípica, però abans parlaré de mobilitat. Abans parlaré de mobilitat amb un bon cake que vull posar en coneixement, perquè sabem el desafiament diari que pot arribar a ser pujar i baixar escales per algunes persones. S'ha d'estar ben equipat perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió o que un familiar es faci gran. Per tot això ja sabeu que hi ha uns professionals que estan al nostre servei i són Elevadores Reco. Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic, amb productes de primera qualitat, com no pot ser de cap altra manera, i pots informar-te doncs trucant al 935-169-030. 935-169-030 i ens elevem cap a una vida millor amb Elevadores Reco. Dit això d'Elevadores Reco, parlem precisament de la hípica. És un esport, la hípica, que té una xifra curiosa. Atenció a això, la xifra és que el 73% dels federats són dones. És un esport femení? No, no és un esport femení. És un esport de persones, en aquest cas, perquè és l'únic esport on els homes i les dones competeixen per igual. És a dir, a futbol està el futbol femení i el futbol masculí. Hi ha una separació per qüestions físiques, etcètera, etcètera, no? Al bàsquet igual, al handball igual, però a la hípica no. A la hípica la qüestió ja no és una qüestió física de la persona per si mateixa, sigui home o ets dona, sinó que és una qüestió d'habilitat a l'hora de fer d'Amazona o de genet. Seria genet o Amazona? No sé, suposo que aquesta serà la diferència en aquest cas, no? I de l'habilitat de portar el cavall, i el cavall seria aquesta eina essencial, no? Sergi Tor, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Tu has fet hípica? Tu has muntat a cavall?
No.
Jo tampoc.
De passeig sí, per les muntanyes.
Jo ni de passeig.
Sí, de passeig sí. És una sensació molt... molt agradable, la veritat. Bueno, sí. També en aquest cas estàs l'entorn, no? La natura, saps que vas tranquil.
Ja, sí, ja.
M'ho vaig passar bé.
Escolta'm, de quines xifres de practicants estem parlant?
Sí, mira, segons el Cens del Ministeri de Cultura i Esport, per tant estem parlant de dades oficials, el 2022 a Espanya hi ha un total de 50.000 amazones federades. Això vol dir que el 73% del total són amazones, són dones. Una visió que es pot confirmar qualsevol cap de setmana si es va a qualsevol club hípic que hi ha a Catalunya. I a més, la gran importància que estem a hores d'ara amb una reivindicació justa de l'esport femení és que aquí a la hípica totes les competicions competeixen per igual homes i dones. Amb doma clàssica, per exemple, l'últim pòdium del Campionat d'Europa van ser 3 dones. Amb el concurs complet i també amb el salt d'obstacles que seria la prova reina. Per cert, amb el salt d'obstacles, l'amazona més coneguda és Jessica Springsteen, filla del Bruce, que en aquest cas va saltar el polo fa pocs mesos i que va ser campiona a Londres. Per tant, la família Sprinting dona espectacle tant a l'escenari com també doncs, als hipòdroms i als clubs hípics. Fins i tot al Gran Nacional va haver-hi ja fa pocs anys, bueno, fa 2, una victòria femenina a la cursa d'obstacles més famosa del món, la victòria de l'irlandesa de 31 anys, Rachel Blackmore. Per tant, doncs, estem parlant d'un esport, en aquest cas femení, com tu molt bé has dit, no, però sí que hi ha moltes dones que el practiquen. Però, curiosament, hi ha una gran diferència a partir dels 21 anys, perquè la vida amateur acaba als 21 anys i aquí tot s'iguala. Fins i tot a Espanya hi ha més ginets masculins que no pas femenins. Per què? En aquest cas, doncs, un dels obstacles que té la continuïtat d'aquest esport és la maternitat, que provoca doncs, que moltes dones, grans ginets, l'abandonin parcialment i això provoca doncs, una pèrdua de la seva competitivitat i que, curiosament, hi hagi a partir dels 21 anys la equació ser que de l'inversa.
Doncs mira, parlem amb una noia que té 17 anys, és amazona, practica la hípica, és Carla Valls, està aquí amb tu a Cope Lleida. Carla, bon dia, benvinguda.
Hola, què tal?
17 anys. És gineto o amazona? Quin seria el terme correcte?
No ho sabria dir. Jo crec que les dues estan bé.
Són correctes, no?
Sí.
A tu com t'agrada més?
Home, amazona queda una mica...
Una mica millor, no?
Sí.
Vale, doncs ets una amazona jove, en aquest cas. Com sí. Vas començar? En quin moment? Perquè tu ets molt jove, 17 anys, i ja fas hípica. Com vas començar?
Vaig començar sobre els 6 anys, perquè els meus pares, pues, això de que no saps què fer durant l'estiu, com deixar els nens, i nosaltres on vivim hi ha una hípica al cantó i vam començar amb rutes de ponis, veure el paisatge, i em va començar a agradar, i llavors li vaig dir als meus pares, m'agrada els animals, l'esport, llavors vaig dir, anem a provar-ho, i me van ajudar en aquest sentit.
Ajà. Bueno, està molt bé. Tu creus que és un esport elitista?
No ho sabria dir. Potser més perquè és un esport amb molt esforç, sobretot econòmic, i seria un per a les persones que tenen com cert nivell econòmic, sí que és una mica més fàcil de portar-ho.
Clar, és potser una mica més car que altres esports.
Sí.
En aquest cas, el que sí que és igualitari, és a dir, que quan hi ha una competició són les mateixes proves per homes que per dones, perquè aquí sí és una qüestió de com controles el cavall, això no és una qüestió de gènere, sinó és una qüestió d'habilitat, en aquest cas.
Claro, sí, perquè el cavall és el principal, com dir-ho, per exemple, el futbol,
és la pilota, el cavall és la pilota del futbol, en aquest cas.
Claro, llavors el físic, per exemple, és millor del cavall, sempre busquem més els físics del cavall, també de les persones que munten també és important el físic, però no hi ha diferències.
Quan parlem de físic, a què et refereixes? A un entrenament determinat o a l'habilitat de portar l'animal?
Un entrenament així, pues, muscular, que puguis controlar el cavall, també pues, el cavall tant del físic com de les persones és important, però també el maneig del cavall el prens tu.
Estem parlant d'un esport molt determinat perquè, clar, quan jugues a futbol, jugues contra altres éssers humans i li dones cops a una pilota, en aquest cas. Disculpeu la definició plana que he fet, no? Però aquí s'ha de tenir una connexió amb l'animal, no? Estem a un pas també que s'ha d'estimar la natura i s'ha d'estimar els animals.
Sí, totalment. Se'n diu un binomi home-cavall, que és molt important per poder controlar el cavall, perquè ell sempre sent les teves emocions. Si tu estàs enfadat, ostres, el cavall et sentirà i llavors es ficarà nerviós.
Ah, sí? Passa això? Sí?
Sí, totalment. Passa això. Un dia que estàs malament, per exemple, vens pues, del col·legi i has tingut un dia dolent, arribes a la hípica i potser estàs més enfadat, fas moviments més bruscos i llavors el cavall ho sent i et pot passar de tot.
I és més complicat, possiblement.
Sí, és molt complicat controlar el cavall, veure les situacions. A més, tu estàs més afuscada en el teu món i llavors no veus les coses.
El cavall es rebota, en aquest cas, també.
Pots acabar al terra i adéu.
Clar, llavors, quin seria l'estat anímic idoni per practicar-ho? Suposo que calmada, amb sí tranquil·litat, no?
Tranquil·litat, saber diferenciar els mons, saber diferenciar de que si a la feina o al col·legi estàs enfadat, saber diferenciar dos mons.
Bé, en quin nivell estàs tu ara?
Nivell, no hi ha nivells com a tal a l'equitació, però bueno, ara són per alçades i jo ara estic competint a metro, metro 10.
D'acord. I com s'aprèn? Quan t'ha costat molt? Perquè suposo que això, evidentment, l'experiència en aprenent és una qüestió clau com pràcticament totes les coses a la vida. En el teu cas, com ha estat això?
A base d'esforç, de treball, un entrenador que m'ha acompanyat, els meus pares que m'han ajudat a continuar amb aquest esport, sempre amb un esforç de temps, econòmic, i tot això ha sigut com una ajuda. I també veure professionals també saltant, practicar i així.
Quant de temps li dediques? No sé si al dia o a la setmana, perquè no sé si vas cada dia o com ho fas, això.
Intento anar cada dia, però clar, en segon de batxillerat els estudis és complicat.
I si és època d'exàmens, suposo que això de quartar. Llavors, a la setmana, per exemple, quantes hores podries dedicar?
Hores el podria dedicar, mira, vaig dos vegades entre setmana com per entreno de saltar i tot això amb l'entrenador. I després dels caps de setmana normalment jo me passo tot el matí allí dedicant-me al cavall. Llavors m'estaria moltes hores per la tarda i els matins.
On vols arribar? Quin és la teva meta? Perquè això ho fas amb una intenció ja d'arribar a ser professional en tot això? O senzillament és un esport que practiques com qualsevol altra persona pot practicar qualsevol altre esport?
Ojalà, m'agradaria arribar a ser professional perquè m'encanta aquest esport, però jo tinc altres estudis, altres coses que vull fer i voldria practicar-ho com un esport.
Què vols fer?
Disfrutar-ho. Psicologia.
Psicologia. Llavors, sí, el que t'agradaria seria, doncs, fer que sigui el teu esport, però dedicar-te a la psicologia, en aquest cas.
Claro,
entenc,
claro.
No?
Sí.
Escolta'm, mira, jo moltes de les que t'estic fent és des del propi desconeixement de no haver practicat mai Però quan dic mai és mai, l'èpica ni pujarà un cavall. No m'he pujat mai a la meva vida un cavall. I una de les coses, perquè clar, són ànimes molt grans, jo ho veig molt gran, aquest bitxo. Sí. Llavors, no tens por a caure? Perquè és una de les coses que tenia. Bueno. Jo dic, això ho he de preguntar. No? I no hi ha una por, perquè una caiguda aquí, en funció de que com caiguis, tens un problema.
Claro, però no hauries, no has d'estar pensant tot el rato en puc caure, en puc caure, en puc caure, perquè cauràs. Si penses, caus. Llavors és una confiança, és la confiança que parlàvem abans amb el cavall. Si tu confies en ell, ell confiarà en tu i no et tirarà, però és inevitable caure't i fer-te mal.
Ja, entenc. Ves que això també t'ho han ensenyat, no? No pensis en això perquè llavors passarà. Ja veig que ho has dit molt clar. Doncs, Carla Valls, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable, i tant de bo que continuïs gaudint d'aquest esport.
Gràcies a tu.
Ha estat un plaer, gràcies. Ja estava la Carla Valls des de Copa Lleida. No sé, el cas des de la hípica és maco, amb el cavall, amb els animals, és un tracte molt diferent, eh? Bé, no sé si, parlant de mobilitat, és una mobilitat una mica més contaminant, però no sé si voleu vendre el vostre cotxe. És possible, doncs, confieu en Record Motor. Perquè Record Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com i omples el formulari amb les dades del cotxe. Es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. I a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Visita recordmotor.com, amb cada quilo, eh? Recordmotor.com, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci la resta.
El Papa Francisco impartirá la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo en la mañana del lunes 25 de diciembre. En la solemnidad de la Natividad del Señor, desde el Vaticano, mensaje de Navidad y bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. El lunes a las 12 de la mañana, en 13.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento.
Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercor y el Corte Inglés.
Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
Con los servicios más cómodos y prácticos.
Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras.
En Hipercor y en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este viernes en COPE, desde las 8:30 de la mañana, Telefónica nos acerca al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica, imaginémonos.
Doncs a punt d'arribar a la una del migdia, abans de res, només comentar que és hora de menjar i per això tenim la Cabrera, on es menja una carn fantàstica, la Cabrera Barcelona, al carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc. Ja pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. És la Cabrera Barcelona, segurament un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, creat pel xef Gastón Ribeira. I ara aquí a Barcelona. Si ets amant de la carn, has de passar per la Cabrera. Això ho hem de tenir tots clar, eh? Estem a punt d'arribar a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco, que acabin de passar una molt bona tarda i que demà ens toqui a tots la loteria.
Por
la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.